De matí mañana.
Més cosetes al de matí mañana. I toca la secció esperada del dia, com són les malalties minoritàries, de la mà de Míriam Rojo. Molt bon dia.
Bon dia.
Arroba Cortex i unet baix RHB. Moltes gràcies, Míriam, per vindre cada setmana aquí incansablement al programa El Dematí Mañana.
Aquí sempre, puntuals.
Puntuals, i portar-nos aquestes malalties minoritàries de primera mà, i també per la feina incansable que fas. L'altre dia deies que era, qui li agrada, pues, no sé, col·leccionar cromos. No, tu t'agrada passar el temps.
Clar, al final és part de la feina, que és feina però no és feina, però bueno,
però a vegades,
sí, i moltes vegades, però a vegades t'arriben pacients físics, no? Ah, pues sí, mira, no sé què, ai, té este síndrome, ostres, pues poso a investigar. O a vegades que per Cortex la me contacta molta gent,
sí.
Que a vegades, ostres, mira, és que mon fill, ma filla tenen este síndrome, mos pots ajudar a visibilitzar i a veure si trobem algú més? Llavors dius, vale, espera, que a veure de què va, saps? Perquè a vegades dius, ostres, este me sona, però com que moltes vegades hem parlat que tenen uns noms...
Sí, molt raros.
Dius, vale...
Bueno, que vam dir que no diríem la paraula rara.
Però a vegades dius, ostres, pues me sona, i llavors mires, ah, pues sí, o ah, pues no.
No, i que ho fas apassionadament, i això es nota, i,
sí,
i quan ho expliques, i a més que ho fas entenedor, que ho puguem entendre i que sigui àgil.
És
perquè,
que si no ho entens...
Clar, perquè a vegades... llegeixes articles, no?, de científics que dius, és que jo no sé per on començar, o sigui, no,
sí, sí.
No.
Hi ha vegades que dius, clar, és que si la família o la persona interessada no ho entén, tenim un problema.
Clar, i tal com ho fas és una manera d'apropar-ho, i que n'estem molt agraïts. Aquesta setmana, artrogriposi, és la malaltia que ens expliques.
Bueno, és un grup de trastorns, vale? Hi ha molts tipus d'artrogriposi. De fet, se creu que poden existir més de 400 tipus d'artrogriposi. Estan classificats en tres grans grups. Un artrogriposi que es diu neuropàtica, que és, com sabeu, que és la més freqüent.
Vale.
La miopàtica, que és la menys freqüent.
Sí.
I després està un altre tipus d'artrogriposi que es diu amioplàsica, que és la coneguda, si a algú li sona, que és la que es diu artrogriposi múltiple congènita.
Val.
Aquesta se troba en el 40% dels casos.
Val.
Llavors, jo ara us parlaré de l'artrogriposi en general, però el cas que porto avui és molt especial.
Val.
Perquè, bueno, spoiler,
ja ens avances.
És una xiqueta que, a part d'artrogriposi, té una trama d'altia minoritària.
Dues!
Li han tocat dos. I que damunt se pareixen molt entre elles.
Ostres!
I, per exemple, en este cas, en el cas de Maya, pues ella té l'artrogriposi múltiple congènita. Llavors parlem,
vale,
primer en general, i després ja anirem al seu cas, que és molt,
sí,
interessant.
Sí, i tant, sí, sí.
Llavors, l'artrogriposi, què és? Són contractures, musculars congènites, o sigui, des del naixement,
vale,
de les articulacions. Vale? Són xiquets que quan naixen, pues, poden tenir... naixen en posicions, en les extremitats, en les posicions anormals, que no és la típica posició de bebè quan naix, doncs no tenen la típica posició.
Clar, quan estem parlant d'això, o sigui, tots ens imaginem que neixen com una, que els bebès neixen com una boleta, o sigui...
I que estan, doncs, el que se diu posició fetal.
Sí.
Doncs en aquest cas, doncs no. Doncs els peus... Ara, hi ha una llista
aquí. Sí.
I llavors, bueno, clar, això pot afectar a una articulació i ja està. O pot afectar a diverses. Per exemple, crec que és... Bueno, que és cantant, actor, fa una mica de tot. Pablo Carbonell.
Sí.
Vale, doncs té una filla que es diu Mafalda. Mafalda té artrogriposi. Sé que crec que ella afectava les cames, no sé, està operada i fa una vida bastant normal. De fet, crec que no fa molt, va fer una pel·lícula amb son pare o alguna cosa així, vull dir. I aquesta xiqueta, pues, té artrogriposi. I fa una vida, pues, suposo que normal, no?
Sí, sí.
Vull dir, és actriu. Comença a fer els seus pinitos.
Molt bé.
Llavors, el que passa és que, clar, hi ha una, a la vista, aquesta contractura de les articulacions, hi ha una limitació del moviment. No poden moure's com es poden moure tu o jo. Normalment no és progressiu, no és degeneratiu, però sí que, clar, si tu no pots moure bé una extremitat, una articulació, al final els músculs que estan lligats a aquesta extremitat o articulació, si no els fas servir, acaben dèbils.
Perden
força.
Clar,
hi ha una debilitat muscular, i llavors...
Veritat.
pot anar pitjor, però per això, pel fet de que no s'està utilitzant o utilitzant bé aquella articulació, no perquè sigui una malaltia progressiva com a tal. Llavors, s'associa al moment de l'embràs en una disminució, o sigui, no és que a mitjan embràs de cop disminuïs que en els moviments del fetus, sinó que a l'embràs en general doncs és un xiquet, una xiqueta que ja des del principi doncs se mou menys. Això, que no s'assuste cap embrassada, si ton fill ta filla se mou poc, no significa que hagi de tenir això.
No, ni molt menys.
Però sí que és veritat que doncs, a vegades en ecografia se pot veure algun tipus, doncs, alguna malformació, alguna extremitat doncs, això que diem, mal col·locada, ostres, doncs, se mou menys, no sé què, i al moment de néixer doncs, se veu, dius, ostres, doncs, mira, se movia menys i era per això. Però que no és un criteri diagnòstic el fet de se mou poc, segur que té això, ni molt menys. Llavors, a Espanya hi ha uns 3.000 casos.
3.000.
O sigui, no, bueno, n'hi ha més que d'altres malalties, però sí. Tampoc no vull dir la quantitat de gent que viu a Espanya. 3.000 és molt poquet.
És poquet, sí.
I llavors, bueno, els signes més comuns són que solen tenir els braços estirats i les mans i els canells en flexió. O sigui, braços estirats, i si sí, ara aquí no ho esteu veient, vale, però estem els dos en els braços estirats.
Sí,
i
com Jesucrist, però
sí.
No. O sigui, i els punys així tancats? O...
Sí, val. Normalment punys tancats perquè també solen tenir els dits flexionats i els polzes dins.
Val,
o sigui, com si
dins.
Haguessin de pegar un
sí,
sac de boxa.
Sí.
Pues així. Llavors també solen tenir les espatlles rotades com cap a dins, com si es tanquessin a nivell de pit. Això que havíem parlat de les mans en les deformacions dels dits, contractures a altres articulacions menys freqüents, doncs a vegades dius, ostres, esta normalment no és habitual, però sí, a tu també t'ha tocat. Els malucs en molts casos poden estar luxats o a punt de luxar-se, de fet, per exemple, el cas de Maia, crec que ja va néixer amb els malucs fora de lloc, luxats. Els genolls poden estar o molt estirats, que no hi ha manera d'oblegar-los, o molt doblegats, que no hi ha manera d'estirar-los. Llavors, a nivell de peus, no sé si et sona allò dels peus equins, que són els peus com a caiguts.
Sí.
Ara, poden estar o equins, o el que es diu equinovaro, que és caigut i cap a dins,
sí.
O valgo, que és cap a fora.
Cap a fora, sí.
Llavors, depenent de la posició que agafen, pot ser d'alguna de les tres maneres.
Clar, també aquí faig un petit parèntesis, que quan te'ls mira el pediatre quan va fer l'evolució i te'l posa de peu, que posen que el dit, que toqui un dit a terra, el peuet, que això és perquè té un bon creixement de cames i de peus.
De moment, sí, a este punt no hi ha arribat,
sí,
encara.
Sí, si no té aquest dit, llavors s'ho miren. Se miren d'on ve el creixement. És que això de ser pare, això coneixes de noms i
pues sí.
I tipus de... Buah, és que tinc un màster, eh? Ara, de malalties minoritàries, no.
Va, després també un 20% dels casos solen tenir afectació de la columna vertebral. Sí que és veritat que quan hi ha escoliosis poden arribar a ser escoliosis molt greus i que s'han d'arribar a operar, perquè al final, si tens una curvatura molt important, afecta a tot el tòrax i afecta la respiració, pot afectar el cor, hi ha tres òrgans, al final tenim òrgans dins, que està la columna vertebral com un eix, si allò se comença a torçar,
clar.
I llavors, normalment, a nivell d'intel·ligència i tal, tenen una intel·ligència totalment normal, o inclús n'hi ha alguns que s'ha vist que per sobre de la mitjana. No sé si lo de ser més intel·ligent va dir, mira, tens esta mutació genètica, te farà totes aquestes coses dolentes, però tindràs molta intel·ligència. No sé.
No se sap.
No he llegit com han arribat a aquesta conclusió.
Val.
Si és més casualitat o no. Llavors, no sol anar associat a altres síndromes. Normalment qui té artrogriposi i ja està. Però, bueno, a vegades la vida és capritxosa. I no volies una malaltia minoritària, doncs toma dos.
Dos, ostres.
I el cas que portem avui és d'Amaia,
vale.
Una xiqueta que és de Bilbao, i bueno, escolteu a la mare, que us explicarà una mica més.
Hola, soy Esti, la mamá de Amaia, una niña de 9 años afectada de dos enfermedades raras. Esto hace que Amaia tenga un grado 3 máximo de dependencia con 95 puntos, un 81% de grado de discapacidad y un baremo A de movilidad, es decir, ella no deambula, ella se mueve con una silla motorizada. Estas dos enfermedades raras son artrorribosis múltiple congénita y distonía de torsión. En primer lugar, voy a hablar de la artrorribosis, que es una enfermedad o un conjunto de síndromes donde están categorizados como neuromusculares y es la contractura no progresiva de las articulaciones. Como todas las patologías, hay distintos tipos de afectación. Puedes estar comprometida, como es el caso de Amaya, con una hipertonía generalizada en todo el cuerpo. Amaya tiene comprometido todo el cuerpo, extremidades inferiores y superiores. Puedes estar comprometida de otra manera, ¿no? En el caso de Amaya, como digo, la hipertonía es generalizada, tiene luxadas las caderas de forma congénita, ya nació así. Las articulaciones también de tobillos, rodillas, muñecas, codos, incluso hombros están rotadas. Entonces, bueno, esto le provoca unas deformidades óseas muy notables, ¿no?, a primera vista, pero hace que conviva con dolor. Amaya tiene el umbral del dolor muy alto porque convive con dolor desde que nació, entiende esto como su normalidad. Pero es cierto que en muchas ocasiones, bueno, tenemos que suministrarle un poquito más del relajante muscular que toma diariamente, bueno, para placar un poquito este dolor y otras analgesias, ¿no? También esta enfermedad le ha llevado a tener múltiples intervenciones quirúrgicas. Ahora mismo estamos en un proceso, en un tratamiento para paliar su severa escoliosis, en el que cada 4 meses entra en quirófano para ponerle un corsé de fibra de vidrio bajo anestesia general porque hay que hacerle una tracción mecánica en la espalda, en la columna, todo lo que se pueda llevar a línea media y corregir en el quirófano. Además, otras intervenciones para que los músculos no tiren hacia afuera de los huesos, como puede ser las tenotomías bilaterales, la cadera, el corte del psoas ilíaco, incluso el corte de abajo el talón de Aquiles en el tobillo. Bueno, esto siempre ayuda, como digo, a que el hueso pues no siga yendo a su libre albedrío y se siga deformando. También en el día a día vemos que Amaya pues necesita varias órtesis para sostener un poco y mantener lo que se ha hecho dentro de quirófano y a la vez también corregir dentro de lo que se pueda y, como digo, sostener para que las deformidades óseas no vayan a más. Así pues, además de cuando lleva un corsé quirúrgico, luego lleva uno ortopédico de quita y pon con unos velcros. Esto nos da también más facilidad en el día a día pues para asearla, incluso hacer otras actividades que le encantan, como ir a la piscina o bañarse en el mar. También usa un dafo ortopédico, un dafo alto, un dafo tibial, porque también le intervinieron el escafoides, un huesito junto al maleolo, al tobillo del pie derecho, puesto que también este pie ya se estaba deformando y tenía un pie valgo. Y la silla motorizada, por supuesto, ella no puede sentarse sola, no tiene una sedestación correcta, entonces va postrada en un lecho postural, que por supuesto es correctivo y además es una auténtica obra de arte porque, bueno, es un molde de espuma rígida que se va tallando cual tallaba Miguel Ángel. Entonces, bueno, todo esto es el día a día de Amaya, más los cuidados que requiere de múltiples cremas, ungüentos y demás, porque hay que ir palpándole, tocándole, viendo puntos de presión, detectando, curando también úlceras de presión que tiene. Como os imaginaréis, las prominencias óseas que tiene hace que el roce y la fricción pues aparezcan estas úlceras que obviamente hay que curar, ¿no? Y hay que estar mucho encima, ¿no?, en el día a día pues para detectar estos puntos. Como es una niña de escasa movilidad, de movilidad reducida, pues también hay muchos pliegues corporales que hay que hidratar bien y secar bien para que no vayan a más, hagan hongos, infecciones, etc. Entonces, bueno, pues convivir con una persona con estos números, ¿no? Con estas intervenciones, con estos cuidados médicos, implica mucha labor, mucho esfuerzo y una dedicación plena. Porque bueno, todo esto son los rasgos exteriores, pero internamente tiene tocados bastantes órganos. Hablo de los riñones, hablo de la vejiga, hablo del aparato gástrico, hablo también de los pulmones. Entonces, bueno, el día a día para comer también tiene una bomba de alimentación. Ella se alimenta por boca, puede comer triturados, puede comer purés, no masticar, pero su alimentación principal siempre va a ser por la gastrostomía. De otra manera no la podemos mantener correctamente nutrida, puesto que genéticamente no aprovecha las vitaminas y los nutrientes como otra persona que no tiene esta patología. De la misma manera duerme con una BiPAP, es una máquina de ventilación no invasiva por las noches y con un pulsiosímetro para ver si desatura o bueno, controlar un poquito a ver cómo está. Y también toma 3 medicaciones diarias de fórmula magistral que le suministramos cada 8 horas. Todo esto es por la complejidad de la patología de Amaya. No es una artrogriposis de base, sino que tiene un gen, el DITOR1A, que es autosómico dominante por genética, y entonces esto es lo que hace que realmente Amaya tenga tantas complicaciones, ¿no? Y de ahí también se desprende la segunda de las enfermedades raras, que es la distonía de torsión. Esto de la distonía pensábamos siempre que era como el segundo de a bordo y la primera la artrogriposis, pero ciertamente es al revés. Tenemos 2 neurólogos encima, uno de ellos especialista en trastornos del movimiento y distonías de torsión, y entonces este hombre pues nos lo hizo saber de esta manera, ¿no? Lo que realmente le compromete a Maya es esta mutación genética del TITOR1A. Entonces, esto, bueno, pues realiza o hace que veamos todo lo demás. La distonía es una enfermedad rara que sí que provoca bastante dolor, sobre todo cuando hay crisis distónicas, ¿no? Esto habla del tono muscular, del tono que tenga. Hay niños y niñas que tienen hipotonía, el caso de Amaya es al revés, tiene hipertonía, es decir, está sumamente rígida. En pocas ocasiones conseguimos que tenga un relax muscular, bueno, pues notable. Sí que es verdad que cuando entra en quirófano esto cede, la hipertonía cede, lo que está en contraposición de la artrogriposis, pero bueno, por eso viene el tema de que es esta la enfermedad que predomina frente a la artrogriposis. Y las distonías de torsión, como digo, las crisis distónicas, pues tienen bueno, bastante complejidad. Eso sí que provoca bastante dolor. Entonces, ahí un poco entran los fármacos, ¿no? El relajante muscular, masajes, fisioterapia, por supuesto, pasiva, activa en la medida que se pueda, estiramientos y bueno, estar muy, muy, muy encima, ¿no? Luego toma un medicamento muy potente, es un neurofármaco, es levodopa carbidopa. Habitualmente se lo dan a las personas adultas cuando tienen una enfermedad de Parkinson, ¿no? Cualquier otro trastorno del movimiento, y es muy potente. Esto hace que Amaya tenga una musculatura más relajada, un tono muscular más dócil y baja un poquito la hipertonía, que a su vez también, bueno, pues en cierto modo sí creo que benefician estas crisis distónicas. No son frecuentes en Amaya, afortunadamente, pero en alguna ocasión sí las ha sufrido y verdaderamente pues son muy dolorosas.
Déu-n'hi-do, al cas, o sigui, ens hem quedat així. Ah, jo m'he quedat Sí, sí. Així una mica parat, perquè
jo
el
quan,
que deies,
quan
no?
Quan vaig conèixer va ser un ostres, i l'estiu passat que ens vam conèixer en persona, bueno, sí? Jo la mare ja la coneixia d'uns mesos abans, però l'estiu sí? Vaig conèixer a Maya i dius, ostres, és que tela, no? Vull dir, per una xiqueta tan, tan petita haver de conviure en tot això, i després tu la veus que és la més presumida del món. Vull dir, ells tenen un Instagram perquè donen visibilitat, que és sí. Amachu a full. Amachu és mama en,
sí, sí,
en
sí,
euskera.
Sí, sí, sí.
I penja, clar, doncs pengen molt per a donar visibilitat, i sempre va ella posant les seves ulleres de sol, no sé què, tota de rosa, unicorn, no sé, vull dir, és super presumida. En la cadira de rodes elèctrica va que, vamos, és la reina del poble, viu en un poble prop de Bilbao. I dius, ostres, a pesar de tot, una xiqueta que és una meravella de xiqueta.
Clar que sí.
I dius, ostres, pues, olé, no? Sí. Per poder conviure en tot això que mos ha explicat sa mare, i tot i així pues, tindré pues, això, l'alegria, les ganes de viure i de disfrutar.
Anem a pams. Anem així a fer una miqueta d'anàlisi de l'artrogriposi que pateix a Maya. Dolor crònic que s'ha normalitzat. O sigui...
Clar, ella va néixer així. Per a ella el dolor és lo normal. Per a tu i per a mi no, perquè afortunadament tenim molt poc dolor molt poques vegades.
Sí.
Però per a ella va néixer així. Ella va néixer ja en les contractures a les articulacions. Clar, amb ella ha crescut. No ha crescut com tu i com jo, perquè no...
No.
Los ossos i els músculs no han crescut normals. Llavors això fa mal. Evidentment, llavors ella, però per a ella això és lo normal, o sigui, evidentment veu que no és normal perquè no els ho passa a les altres persones, però en ella és la seva normalitat personal.
I que cada 4 mesos i escacs ha de passar per quiròfan.
Sí, venen a Barcelona, a Sant Joan de Déu, i llavors, clar, Amaya té una escoliosi molt, 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 molt greu, d'aquelles que... Jo no he vist radiografies, però... Suposo que deu ser d'aquelles radiografies que els metges se deuen posar les mans al cap de mare meua, com arreglem això? I va. Llavors això, cada 4 mesos o així, entra al quiròfan, anestesiada, i intenten estirar lo màxim, fan tracció. De fet, a Maya fa no molt, no molt. Jo ja la vaig conèixer sense, però portava, que es diu, un halo, que és, fiquen com un cercle al cap, vale? En tornillos al crani, ho agafen, i llavors, en un sistema de politges, fiquen pes per a traccionar cap a dalt.
Val, perquè no tiri cap a dalt.
Amaya va estar una temporada, perquè he vist fotos i vídeos, i anava així.
Val.
Per a intentar fer una tracció i pues, que l'escoliosi intentar no posar en recte l'esquena, evidentment, però intentar, perquè estava arribant ja uns límits que eren greus i que podien afectar la seva salut, o sigui, la seva vida.
Clar.
Al final, a nivell pulmonar, de cor i tot, pot afectar.
Clar, i per aquesta poca mobilitat o nula mobilitat d'extremitats, després deriven els problemes de pell, que s'ha d'hidratar i també curar aquestes petites úlceres, també.
Sí, sí, de fet, bueno, en Esti, la sa mare, bueno, és metge, fisio, infermera, o sigui, és de tot. Se podia traure totes les carreres ja, perquè és
sí.
Experta.
Mare, per damunt de tot, mare.
Sí, sí, però clar, és la cuidadora principal, i clar, pues, això, totes les ferides i tot, ha d'haver el manteniment de base per a que no passi res d'això, i llavors, si, igualment, si al final passa, pues, dins de lo que ella sap fer i de lo que pot fer, pues, fer les cures.
A partir d'aquí ja entra la genètica i ja donem pas al que és l'altra malaltia, que és la distonia de torsió. Uau, o sigui, també continua el dolor.
Sí, perquè en aquest cas són espasmes molt forts i sostinguts dels músculs. O sigui, és com els calambres que ens agafen a nosaltres. No, els calambres que ens agafen a nosaltres suposo que deuen ser
no?
una xorrada. I llavors, clar, i fa agafar pues, o sigui, girs, torsions de les extremitats. Clar, de cop te pega l'estirada al múscul i pues, espera que es relaxi el múscul.
Clar, i la rigidesa, no?, muscular i sense relax.
No, és una contracció constant de tota la musculatura.
Uau.
Que inclús en medicació per a relaxar-la no s'aconsegueix relaxar del tot.
Clar, Després també el que comentava, no?, de fer uns exercicis per estimular, però tot i així, si ja tens el cos rígid, clar, la medicació, el que comentava, no?, que feia que pogués tindre un moviment més clar, lleuger.
Evidentment no podrà fer totes les coses que és d'activitats de la vida diària, no?, però dins d'això intentar que sigui el més independent possible, i si no pots fer ella les coses, per lo menos que el seu cos se deixi ajudar, per dir-ho d'alguna manera, ¿vale? O sigui, ella no es pot vestir, però que per lo menos la musculatura, els seus ossos, deixen que la puguem vestir, no? O sigui, intentar baixar esta rigidesa i que ella tingui un mínim de moviment, pues, per intentar ajudar-se, pues, per a ficar el braç al jersei, el que sigui.
Jo he fet una
buscar
mica
la qualitat de vida, com parlem moltes
sempre,
vegades.
Sempre, qualitat de vida. Jo he fet una petita cerca abans per familiaritzar-me, no?, de la distonia de torsió, que diu que a vegades, o en el major dels casos, els espasmes només són en una sola extremitat, però pel que estava comentant, no?, la mare, és múltiple aquests espasmos que li afecten altres espasmes.
En alguns casos se comença, per exemple, en algun múscul, però d'alguna manera no és com, no sé si se li podria dir que fos degenerativa, però a vegades sí que comença en un múscul i al llarg del temps comença a afectar més músculs.
El que no em queda clar de tots els articles que he llegit així, que diu que és a la part mitja del cos, però quan diuen part mitja del cos, dalt, baix, o és indiferent,
si és,
això?
Si és mitja és esquerra, dreta.
Val, o dreta o esquerra, val, sí. Val, no ho havia entès, no entenia si era dalt o baix, val, mitja és
per
quan...
Per exemple, ell ha comentat que li donen la medicació del parc que fan servir per al Parkinson. Normalment el Parkinson comença, doncs, per exemple, al braç dret.
Val,
i llavors comença a afectar tot el costat dret,
i
quan ja està afectat el costat dret passa a l'esquerra.
Val, clar,
no és exactament la mateixa malaltia, però sí que és veritat que a nivell del cervell és la mateixa zona, més o menys, els trastorns de moviment. Hi ha una zona concreta del cervell que quan hi ha algo afectat allí és d'on surten d'allí els trastorns del moviment.
Val.
Llavors, més o menys està tot per allí semblant.
Veus, sort de tu que ho expliques, perquè jo la meva idea era que o era o cames o braços. M'havia fet jo que quan deien per mitja ho entenia per aquí, no? Entenia, i sort que et tenim a tu per aclarir-nos. I tant de bo que la gent ens pogués fer preguntes, perquè cada cop que parlem d'una malaltia minoritària segur que hi ha gent, famílies, persones que els genera dubtes, i per això estàs tu, que poden contactar amb tu a través del compte d'Instagram @cortex_rhb. Míriam, una setmana més que tachem una malaltia, bueno, en aquest cas dues.
Sí, han fet un dos en un.
Dos en un, en una mateixa secció, en un mateix programa. Ens veiem la setmana vinent. Míriam, no et robem més temps perquè tens una agenda plena, i això és bo, que treballes, i una abraçada molt forta, i nosaltres que continuem el dematí mañana amb una cançoneta i tornem en uns minutets. No marxeu!